l'informatiu del migdia.
Els ajuntaments de Castellà i Sabadell crearan una comissió de seguiment de la Ronda Nord. És divendres 28 de març. Això és el que es desprèn de la trobada que hi ha hagut aquest matí entre les dues alcaldesses dels dos municipis, Yolanda Rivera i Marta Ferrés, la primera que hi ha hagut des que Rivera és alcaldessa de Castellà. De seguida us ampliem la informació. Abans, altres titulars. Un ciclista de 74 anys, veí de Rubí, ha mort aquest matí al precipitar-se per la carretera C1415A. Esquerra Republicana celebra la seva Assemblea General Ordinària. I en Pàgina Cultural us parlarem de l'acte central dels 50 anys de la Ballada de Gitanes i el tercer concert de Camerata Castellà. I en esports, la Unió Esportiva Castellà rep el Granollers, el Joan Cortella, Albert Sant Andrés.
Els blanquivermells volen trencar la ratxa de 4 victòries consecutives dels blaus.
I la previsió meteorològica, cel mig ennuvolat amb temperatures que van a l'alça. Comencem. Reunió a màxim nivell entre els ajuntaments de Castellà i Sabadell per abordar temes conjunts dels dos municipis. La reunió és la primera que es fa entre totes les dues ciutats des que Yolanda Rivera és alcaldessa. Precisament Rivera ha agraït la presència de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
Vull dir, no, que estem molt contenta, no, de que la Marta, l'alcaldessa de Sabadell, hagi accedit a fer aquesta primera visita institucional, donat que som dues ciutats veïnes i molt connectades, no? tant a nivell de mobilitat, no? Que jo, com hem parlat en algun moment de l'entrevista, no? Doncs per nosaltres Sabadell és la nostra estació, no? de connexió, com altres serveis, per exemple, som la nostra referència com a l'Hospital de Taulí. Per tant, en primer lloc, ja li he manifestat el meu agraïment, estem molt contenta d'haver pogut tenir l'oportunitat, no? De que ens visiti i de poder parlar de diferents àmbits que ens afecten a les dues ciutats com a veïnes.
Un dels temes que s'ha consensuat és la creació d'una comissió de seguiment per la construcció de la Ronda Nord.
Com és el tema de la mobilitat, de la Ronda Nord, de la connexió de Castellà, i per tant aquest tema és un dels primers que s'han posat a sobre de la taula i dels que estem les dues per la labor de que això és una infraestructura absolutament necessària tant per Sabadell com per Castellà, i hem acordat crear una comissió de seguiment per anar als dos ajuntaments en línia amb aquestes demandes i amb aquesta definició del que ha de ser la Ronda Nord.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha defensat la creació de la comissió bilateral que serà beneficiosa per a tot el territori.
I hem acordat la creació d'una bilateral amb una infraestructura que tenim clau per Castellà, per Sabadell, però també per Terrassa i per extensió pel Vallès, que és aquesta Ronda Nord, no? On evidentment els dos municipis hi tenim molt a dir, i per tant per poder anar de la mà, plegats Sabadell i Castellà del Vallès, per reivindicar aquesta ronda i perquè es faci ben feta, que és el que volem que passi i que sigui útil, no? Jo crec que les coses s'han de fer ben fetes i a més han de ser útils.
Justament, la Ronda Nord va ser un tema que Ferrés va abordar amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una reunió aquesta mateixa setmana.
Per tant, aquí a Castellà del Vallès, a més, teniu un polígon molt important, que ens agrada molt que el tingueu, però que és veritat que ens genera controvèrsies a Sabadell, no? Perquè al final sabeu que tot el transport, especialment de mercaderies, passa per la Gran Via, per l'Avinguda Estrasburg, i per tant hem de fer que tot aquest transport surti del nucli urbà. Volem que continueu, evidentment, tenint indústria castellà, només faltaria, això és bo per la comarca, però hem de fer que aquestes mercaderies es puguin connectar. I per tant, al president això li vam explicar, ell ho sap perfectament, és a dir, coneix molt el nostre territori, i d'aquí també el compromís, jo crec, de la Generalitat, que per fi després de tants anys es desbloqueja aquesta infraestructura, que recordo que hi ha acord en el territori de tothom, de Castellà, de Sabadell, de Terrassa, del Consell Comarcal, de la Diputació, per tant, que és una infraestructura volguda a casa nostra.
Després d'una trobada a l'Ajuntament, les dues alcaldesses han recorregut els carrers de l'illa del centre i han visitat les instal·lacions del Lab Castellà.
L'informatiu del migdia.
Un home de 74 anys, veí de Rubí, ha mort aquest matí a la carretera C1415A al caure per la carretera, al quilòmetre 22. Segons sembla, ha esquivat un obstacle i al fer-ho ha xocat contra la tanca de la carretera i ha anat a parar a un terraplè. De seguida s'ha mobilitzat els bombers i un helicòpter per evacuar el ciclista. La carretera s'ha hagut de tallar durant una estona.
L'informatiu del migdia.
Ahir, la Sala Valls Arenys del Mirador va acollir l'assemblea local ordinària que cada any convoca Esquerra Republicana. La trobada amb la militància va constar de tres parts. L'informe del president local, Txema Navarro, sobre totes les activitats dutes a terme l'any passat. Una segona part, on el secretari de Finances, Gabriel Furriol, va presentar l'estat de comptes del partit a castellà i el pressupost per al 2025 i que s'ha d'aprovar per part dels militants. I, finalment, la portaveu municipal, Dolors Ruiz, va repassar les activitats i actuacions que ha dut al terme el grup municipal. L'actual president local, que porta tot just un any en el càrrec, va destacar com a principal objectiu d'aquest any implicar una mica més la gent de castellà dins d'Esquerra Republicana.
Volem demostrar o volem implicar una mica més a la gent de castellà dins d'Esquerra Republicana, perquè encara que fem molta feina i ens ho correm molt, som pocs. Som quatre regidors que, a més dels quatre, tres estem formant part de l'executiva d'Esquerra Republicana. I llavors, clar, és massa feina per tots. Podríem fer més coses, arribar a més gent i fer més coses per castellà. El que passa és que no arribem.
En el seu discurs, Txema Navarro va demanar més implicació per part dels militants.
A l'última part del meu discurs demanaré una implicació per part dels militants i que aviam si es poden fer un cop de mà i si entre tots podem fer que aquesta secció local sigui una mica més gran, implicar més gent del poble. Perquè sé que hi ha gent que, encara que potser no congregui amb totes les ideals d'Esquerra Republicana, sí que té ganes de treballar i amb una visió d'esquerres pel poble de castellà. Llavors, clar, aquesta, la nostra missió seria això. Implicava més gent del poble per treballar pel projecte d'Esquerra Republicana aquí a castellà.
Cal recordar que actualment el grup municipal d'Esquerra Republicana té quatre representants al ple.
L'informatiu del migdia.
I en pàgina cultural, avui us expliquem que aquest cap de setmana arriba la tercera proposta de la Camerata Castellà, que ja ve avalada per l'èxit dels dos anteriors concerts. Com ja és habitual, divendres és previst un assaig obert a l'Auditori Municipal i dissabte una xerrada a la Sala d'Actes del Mirador i el concert al vespre a l'Auditori. En té més detalls la nostra companya Marina Antúnez.
Doncs sí, Jordi, arriba la tercera cita amb la Camerata i aquesta vegada Fèlix Mendelssohn és el compositor escollit. En aquest sentit es tria l'orquestra de corda, la part bàsica de l'orquestra de cambra. Anar mostrant els diferents formats d'una orquestra de cambra és l'estratègia i voluntat de la Camerata. Així ho explica Carles Miró, el seu director.
Aprofitant l'excusa de que tenim l'orquestra de cordes, aquesta vegada només veureu a l'escenari la part de l'orquestra, que són les cordes, la part bàsica. Això forma part d'una estratègia també per part nostra de la Camerata d'anar mostrant els diferents formats que pot tenir l'orquestra, des del més simfònic, com ja us vaig explicar una altra vegada, fins a la part més bàsica de corda, i en aquest cas és així.
A la primera part del concert, que tindrà lloc dissabte a les 8 del vespre, s'interpretaran tres sinfonies expressament escrites per corda d'aquest compositor, en concret la 1, la 4 i la 10, d'una sèrie de 12 que el compositor va escriure quan només tenia 14 o 15 anys. A la segona part del concert es podrà gaudir d'un concerto folclórico per a piano a quatre mans i cordes, de John Carr Mitchell. Els pianistes convidats són Carles Lama i Sofia Cabruja. En parla Miró.
I la segona part del concert, en aquest cas convidem a dos solistes internacionals al piano, en Carles Lama i la Sofia Cabruja, Carles i Sofia Piano Duo, que interpretaran el concert folklòric dedicat a ells, especialment, del compositor John Carmichael, un compositor viu, un senyor de 95 anys, australià, resident a Londres, que ara molt, amb el cap molt clar i molt creatiu, i ell va escriure aquest concert i ells vindran a interpretar-lo. I és un concert per piano a quatre mans, acompanyat per cordes.
Per a l'ocasió, la Camerata ha fet portar expressament un piano Steinway Gran Cua, un instrument especial considerat una de les grans marques de piano a nivell mundial. A 6:45 de la tarda, també dissabte, s'ha previst una xerrada a la Sala d'Actes del Mirador, a càrrec de Carles Calderón, músic, divulgador de la música i arquitecte, que parlarà de la figura de Mendelssohn. Escoltem Miró.
Aquesta ocasió ens acompanyarà el Carlos Calderón, és un divulgador, és músic, és arquitecte, és moltes coses, un gran divulgador de la música, músic també, practicant, i ell ens vindrà a parlar expressament de tot el concert, de totes les obres, però centrarà molt la seva xerrada precisament en Mendelssohn. En la vida de Mendelssohn, en el concepte aquest que jo us apuntava del nen prodigi, del per què històricament doncs, potser no en aquell moment, l'entorn social, el geopolític, hi ha tota una sèrie de coses que a l'època de Mendelssohn ja començaven a florar, com és l'antisemitisme més determinant, i això jo crec que ell ho explicarà molt bé, ell ho explica molt bé, però va influir també una miqueta en tot el que és el nom i el personatge Mendelssohn.
Divendres hi haurà assaig obert que permet veure els músics quan estan treballant perquè el públic pugui gaudir d'una part de la feina que fa l'orquestra i com es relaciona. Com a novetat, s'ha incorporat un concert dissabte a les 12 a càrrec de Guida Miró i Jordi Masó. Així es vol potenciar aquest instrument que, si no és per a solistes, no s'acostuma a veure gaire en una orquestra de cambra. Miró interpretarà una part del recital del seu treball de final de grau, un concert de Gershwin per a piano solista, acompanyada pel seu professor, Jordi Masó. També interpretarà algunes peces de Monpou. Després s'hi afegiran Cabruja i Lama, perquè tots quatre puguin iniciar un col·loqui amb el públic per parlar de qüestions relacionades amb el piano i també la vida del pianista. Per aquest concert, l'entrada serà gratuïta. Per al concert de la Camerata Castellà del Vespre, els preus i les entrades estan disponibles al web municipal castellarvallès.cat.
L'informatiu del migdia.
Seguim amb temes culturals. El Ball de Gitanes de Castellà celebra aquest diumenge, dia 30, l'acte central dels 50 anys de ballades continuades al nostre municipi. Ja l'any passat, al setembre, va fer una exposició fotogràfica al Calissó i al desembre es va projectar una pel·lícula sobre el Ball de Gitanes a Castellà. La membre de l'entitat, Núria Tantinyà, explica que a la ballada hi haurà la participació d'altres entitats.
La ballada d'aquest diumenge, dia 30 de març, és l'acte central dels 50 anys de l'entitat. Portem 50 anys d'activitat ininterrompuda i des de Ball de Gitanes el que volíem era la participació i la implicació d'altres entitats de Castellà.
Els balladors faran a partir de les 11 seguici simultanis i una gran ballada popular dels 50 anys de l'entitat. Així ho explica Núria Tantinyà.
I també ho hem volgut no només centrar a la plaça, sinó que començarem el dia 30 a les 11 del matí amb tres seguicis que sortiran de diferents llocs simultàniament i llavors tots ens acabarem trobant a les 12 a la plaça Major. Allà farem la gran ballada i la part especial d'aquest any és que hem pogut recuperar balladors antics i hem pràcticament triplicat el nombre de balladors que tindríem només de les colles oficials.
En el marc de la celebració del 50è aniversari, el Ball de Gitanes va iniciar i va allargar fins al 27 de març una gincana de gitanes, posant vestits als aparadors de les botigues. L'objectiu era que tothom qui els veiés agafés el díptic que hi havia a la botiga i respongués correctament a les preguntes que s'hi plantejaven. Les respostes tenien premis en forma de vals per bescanviar en comerços de l'Associació Comerç Castellà.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, torna la jornada de cap de setmana amb la majoria d'equips encarant la recta final de la temporada. Albert Sant Andrés.
Doncs sí, Jordi, resten poques jornades per acabar la competició i la majoria dels equips enfilen al tram final de la temporada amb la intenció de complir els seus objectius. Un d'aquests conjunts és la Unió Esportiva Castellà, que rebrà demà dissabte el Granollers, un rival que arriba en ratxa al Joan Cortiella. També jugarà a casa el Futbol Sala Castellà, que es vol una victòria per allunyar-se del descens. En bàsquet, l'equip masculí viatja al barri barceloní de Gràcia per enfrontar-se al Club Bàsquet Coll, un rival directe de la zona mitjana de la taula, mentre que el femení vol trencar la dinàmica de dues derrotes consecutives per lluitar per l'ascens a segona catalana. En vòlei, els dos equips necessiten sumar la victòria per evitar el descens. Arrenquem, doncs, parlant de futbol i amb el complicat partit que tindrà aquest dissabte a les 5 de la tarda la Unió Esportiva Castellà enfront de l'Esport Club Granollers, quart classificat del grup 1 de Primera Catalana. Els blaus arriben a Castellà amb una ratxa de 4 victòries consecutives i una dinàmica on només han perdut un partit dels últims 11 disputats. Els d'Albert Càmara han sumat 24 dels 33 punts possibles amb 7 victòries, 3 empats i només una derrota. Pel contrari, el Castellà en aquest mateix tram suma 4 victòries, 2 empats i 4 derrotes, però no perd a casa des de l'11 de novembre de l'any passat, quan va caure per la mínima enfront del Bescanó. En total, 3 victòries i 4 empats, sent capaç de superar el líder Argentona i empatar amb el San Juan de Moncada, que també era el primer classificat. Els blanquivermells arriben al partit sense cap sancionat, recuperant el golejador Marc Ruano, que es va perdre el partit de Bascanó per acumulació de targetes. Amb 1-1 en el partit d'anada i un maig molt igualat, demà a les 5 de la tarda s'espera una vesprada de molt nivell al Joan Cortiella. I sense deixar el futbol, passem a parlar de futbol sala, ja que el futbol sala castellà es vol redimir de la golejada per 8-1 enfront de l'Espanyol, sumant els 3 punts a casa davant de l'Arenys de Munt. Però no ho tindrà fàcil, ja que els del Maresme arriben en quarta posició, encara amb opcions matemàtiques d'ascens i aspirant a acabar entre els dos primers classificats. Una situació completament oposada als castellanencs, que lluiten per evitar les posicions de descens. Els de Cristian Hernández acumulen una dinàmica de 4 derrotes i només una victòria en els últims 5 partits, i necessiten els 3 punts de manera obligatòria per poder agafar oxigen en aquesta recta final de temporada. La irregularitat en els resultats és la tònica d'aquest 2025, en què el conjunt de Cristian Hernández ha sumat 3 victòries, 2 empats i 6 derrotes, que els deixen en 12a posició a només un punt de la zona de promoció i a 2 de la pèrdua de categoria. A més, el calendari no els serà gaire propici, que amb enfrontaments directes amb 5 dels 8 partits que queden contra els equips capdavanters. Aquest dissabte, a 6:15 del vespre, Futbol Sala Castellà, Arenys de Munt, el Joaquim Blume. I continuem parlant de pavellons, ja que l'Hoquei Club Castellà està obligat a aconseguir la victòria en el seu enfrontament amb el Cerdanyola, cué de la categoria que suma 10 jornades sense conèixer la victòria. Els granes s'enfrontaran a un rival que només ha sumat un punt dels últims 30 en joc i només 4 en aquest 2025. Un equip que, sobre el paper, no hauria de ser un escull pels castellarencs i la seva intenció de classificar-se per la promoció d'ascens. L'última victòria de l'equip verd data del 15 de gener. Aquest diumenge a les 7 de la tarda, Cerdanyola Club Hoquei, Hoquei Club Castellà, a la zona esportiva de Can Xarau. D'altra banda, l'equip femení disputarà jornada doble, ja que aquest vespre a les 9 visitarà la pista de l'Olesa Patí en partit ajornat de la 23a jornada de Lliga. Demà dissabte, les d'Eric Nasser s'enfrontaran al Pons Lleida, en la primera de les 5 jornades consecutives que disputaran a casa. Les granes hauran de fer front a les terceres classificades, un rival que lluita per l'ascens a Primera Catalana. Demà dissabte, a 9:15 del vespre, el Dani Pedrosa. Passem ara a parlar de bàsquet i ho fem amb la ratxa del masculí del Club Bàsquet Castellà, que suma 3 victòries consecutives i vol la quarta aquest cap de setmana enfront del Club Bàsquet Coi barceloní. Els de Jaume Prat volen continuar escalant posicions a la taula, ja que tenen el Diagonal Mar i el Cornellà B a només una victòria, una possibilitat que els permetria, en cas de derrota dels rivals, arribar fins al quart lloc. L'equip està motivat després de trencar una dinàmica negativa i el viatge a Barcelona per enfrontar-se a un rival directe com el Coi serà una lluita aferrissada, com explica el tècnic Jaume Prat.
Per nosaltres el Coi és un equip complicat perquè té molta mobilitat, juga poques possessions, té una eficàcia molt alta en les possessions que juga i això fa competir tots els partits. Els partits que perden molt poca puntuació. I bueno, la clau estarà en tenir el ritme de partit i defensar agressius per tenir el màxim de possessions possibles i endur-nos el partit. No? És un partit complicat perquè ells també s'estan jugant estar a una zona més còmoda de la classificació. Si perden, doncs estan en el grup de baix per intentar eludir el play-out i les posicions per baixar. I la nostra opció per apretar els equips de dalt és guanyar. Nosaltres no descartem res encara. Si guanyem, doncs, amb aquestes últimes jornades hi ha emparellaments directes amb d'equips de la part alta. I això, guanyar i esperar que els resultats ens vagin de cara i seguir somiant en intentar estar en llocs de descens.
El partit arriba en el millor moment de la temporada pels castellarencs, quan només resten 4 jornades per acabar la temporada. Diumenge a 7:45 del vespre, Club Bàsquet Coi, Club Bàsquet Castellà, a la Creueta del Coi de Barcelona. Pel que fa a l'equip femení, les de Xavi Revilla volen trencar la ratxa, en aquest cas negativa, de 2 derrotes consecutives. L'equip continua en tercera posició, una plaça que es pot donar dret a l'ascens a segona catalana, l'objectiu del conjunt groc i negre. Aquest cap de setmana s'enfronten al Jet Terrassa, rivals a les quals van superar per 36 a 40 en la primera volta i volen fer efectiu el factor pista per tornar-ho a repetir. Aquestes són les paraules del tècnic Revilla.
Doncs el partit de contra la Jet ens el plantegem de manera de voler recuperar sensacions, sobretot a nivell defensiu, que l'últim partit no vam estar a l'alçada. La veritat és que tot i les baixes i els viatges i problemes per entrenar, estem fent una bona setmana d'entrenaments. Hem pujat el nivell dels entrenaments, hi ha més intensitat i la veritat és que l'actitud ha millorat i tenim molt d'interès en guanyar aquest partit per assegurar la tercera plaça. Assegurem la tercera plaça i a veure si a la postre això ens pot donar el premi que busquem.
Aquest diumenge a 6:15 de la tarda, Club Bàsquet Castellà, Jet Terrassa, al Pavelló Puigverd. I acabem parlant de vòlei, amb els dos equips del futbol sala castellà immersos en la lluita per la permanència. D'una banda, el masculí ha esgotat gairebé totes les opcions de classificar-se per la salvació i els de Lucía Bregar i Marc Llamas han de guanyar el Balaguer demà a 8:00 per aconseguir situar-se entre la 5ª i la 6ª posició i jugar la promoció de descens. En el cas del femení és força millor, ja que només s'han de mantenir en tercer lloc en les 6 jornades que resten i el descens és a 4 punts. Aquest dissabte a 8:00 s'enfronten al Terrassa, rival directe que ocupa el quart lloc i amb el qual empaten a 15 punts. On una victòria seria un pas endavant per la salvació.
L'informatiu del migdia, les notícies de Castellà.
Dèiem que la policia local de Castellà durà a terme de l'1 al 15 d'abril una campanya de control i prevenció d'infraccions relacionades amb la tinença d'animals. L'objectiu és vetllar pel compliment de la llei de benestar animal vigent i de l'ordenança reguladora de la protecció, tinença i venda d'animals. La campanya se centrarà especialment en el comportament dels propietaris de gossos a l'espai públic. Així es controlarà que els animals vagin lligats, que se'n recullin les defecacions, que no accedeixin a les àrees de joc infantil i que estiguin degudament censats, identificats amb xip i placa. Per garantir-ho, els agents patrullaran tant uniformats com de paisà. Les infraccions detectades poden comportar sancions econòmiques immediates d'entre 300 i 3.000 euros, segons la gravetat tal com estableix l'ordenança. Aquest és el cas, per exemple, de no recollir les desposicions o de no tenir l'animal identificat. En altres situacions, com no tenir l'animal censat, ens concedirà un termini de 72 hores per regularitzar la situació abans de tramitar la denúncia. Per comprovar el cens municipal, la policia local comptarà amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública i Comunitària. Pel que fa als gossos potencialment perillosos, es requerirà la corresponent llicència municipal i el compliment dels requisits legals. Donada la perillositat d'aquests animals, qualsevol incompliment comportarà sanció i, si s'escau, el comís preventiu del gos. Les multes en aquests casos poden oscil·lar entre els 300 i els 45.000 euros, segons la gravetat de la infracció. L'Ajuntament, a través de la Biblioteca Municipal Antoni Tort i la Regidoria d'Entorn Natural i Riu Ripoll, s'ha sumat al projecte Llegim el Riu, una iniciativa de la Diputació de Barcelona que afavoreix el coneixement i la col·laboració de la ciutadania en la protecció dels cursos fluvials. Així, els objectius d'aquest projecte són sumar ciutadania i recerca ecològica dels rius a partir d'espais d'innovació social a les biblioteques municipals, millorar el coneixement dels ecosistemes aquàtics i generar dades de ciència ciutadana que contribueixin a la conservació dels rius. A més, també es pretén afavorir la participació ciutadana en la presa de decisions ambientals, com ara la recuperació de la biodiversitat, l'erradicació d'espècies invasores i la reducció de la contaminació. Des de finals del 2021, Llegim el Riu s'ha desplegat a la conca del Llobregat i des del 2024 també a les conques del Besòs i la Tordera, per complementar els projectes de ciència ciutadana que s'hi duen a terme. Amb els resultats d'aquest procés científic i divulgatiu es cocreen amb la ciutadania recomanacions de polítiques públiques per gestionar i conservar el patrimoni fluvial d'aquests entorns. A la vila podran participar en aquest projecte formant un grup de ciència ciutadana totes aquelles persones que estiguin compromeses amb l'entorn natural de Castellà. Tothom que tingui interès a saber-ne més i implicar-se pot assistir-hi a la sessió que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal Antoni Tort el dilluns 7 d'abril a partir de 6:45.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Anem ara a Terrassa perquè diverses famílies del Col·legi Mare de Déu del Carme de Terrassa han denunciat públicament una radicalització religiosa alarmant al centre. Segons ha avançat el diari de Terrassa, critiquen que el col·legi ja no es defineix els seus estatuts com a confessional, sinó evangelitzador. També protesten per l'increment de les hores lectives de religió i per la contractació de professorat exclusivament vinculat a moviments religiosos com el Camí Neocatecumenal. En un comunicat, el centre defensa l'augment d'hores de religió per equiparar-les a la resta de matèries curriculars i diu que els docents es trien per la seva competència professional i pedagògica. Valorem que puguin contribuir als valors i a la missió del centre, afegeixen. L'Associació de Veïns de Badia del Vallès reclama que la ciutat es doti d'una residència. Es tracta d'un servei inexistent en una localitat que de mica en mica es va envellint i que ha comportat una mobilitat obligada a municipis de l'entorn per a aquells qui en requereixin. El col·lectiu denuncia que mai s'ha abordat aquest tema amb serietat, tot destacant que amb la marxa de molts joves del municipi aquest serà un servei completament necessari en els propers anys, ja sigui de caràcter públic com privat. Per aquest motiu, el proper dissabte han convocat una manifestació que recorrerà els carrers de la ciutat i que acabarà amb un dinar de germà menor per reclamar a l'Ajuntament i a la Generalitat que es plantegin la creació d'una residència. Posem el punt final informatiu d'avui divendres 28 de març. Es convidem els que us hem acompanyat, Carlos Lecegui al control tècnic, Marina Antúnez a la redacció i locució, Albert Sant Andrés als esports i que us parla Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.